Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Iniciant un mes més el programa de Ciència a l'abast de tothom. Si el mes passat ens referíem a sistemes per mesurar la riquesa d'un país, en aquest programa de ciència, d'un país o d'un municipi o de casa nostra, amb el que es coneix avui dia com el PIB, el Producte Interior Brut, això és el que parlàvem el mes passat, avui ens referirem a un altre indicador d'encariment de la vida, que prou que ho sabem. El que es coneix com l'índex de preus al consum, o l'IPC, o l'increment de preus al consum, diguem-li l'índex, l'increment, diguem-li com vulguem, i que, com que tot s'apuja, hem titulat el programa d'avui que menjar no tornarà a ser barat. Coneguem d'entrada com es mesura aquest increment de preus que patim constantment, aquest denominat IPC, que ens el donen cada mes o al final de l'any, tant per Espanya com per Catalunya. D'entrada podríem dir que l'índex de preu al consum l'elabora l'Institut Nacional d'Estadística, a l'INE, a tot Espanya, i a Catalunya l'Institut Català d'Estadística. Es pot elaborar a nivell de tot Espanya o a nivell de Catalunya. Té per objectiu reflexar, podríem dir, l'increment dels preus dels béns i dels serveis. Què entenem per béns i serveis? Doncs l'alimentació, el transport, la sanitat, el vestir-se, la llar de casa, l'oci, etc, etc. Això se'n diu la denominada cistella de la compra. Es calcula cada mes i després s'avalua al cap de l'any que tindrà efecte sobre, per exemple, el jornal base o les pensions o els preus per llogar un pis, etc, etc. Aquest IPC, índex de preu al consum, s'està mesurant des de després de la Guerra Civil Espanyola, des de l'any 36-39, podríem dir. Fins l'any 76 es va conèixer com a índex de cost de la vida. Índex de cost de la vida. Però llavors, a partir de l'any 76, es coneix com a índex de preus de consum. Primer recollien menys productes, cap a uns 400 productes. Però ara, l'última versió és de l'any 2006, el van modificar, i doncs aquest índex de preus al consum mesura 484 articles, 484 articles diferents. Això ho fa amb enquestes a la gent, els divideix en 12 grups, aquests articles. Aquests grups, doncs, de la cistella de la compra són aliments i begudes no alcohòliques, el primer, begudes alcohòliques i tabac, el segon, vestit i calçat, tercer, la vivenda és el quart, les coses de la llar, el menatge és el cinquè, la medicina el sisè, el transport el setè, les comunicacions, l'oci, la cultura, l'ensenyament, els hotels i altres. Per tant, 12 grups, i es recullen cada mes uns 220.000 preus diferents. Per tant, hi ha una gent que fa unes enquestes, que van per les botigues, que van pels supermercats, podríem dir, a mirar com han evolucionat això. També cal dir que per elaborar aquest índex de preu al consum, aquesta cistella de la compra de cada mes, els preus estan, el que en diem, ponderats. Compta més, per exemple, l'alimentació que el transport. L'alimentació compta dins la cistella de la compra un 22%, una quinta part, i el transport un 16%, i els hotels i els restaurants un 12%. I la vivenda de la llar un 12 també, o el vestit i calçat un 10, o bé l'equipament de la llar i la cultura un 7%, la medicina un 2,5%, les begudes alcohòliques un 3 i el transport un 1. Per tant, estan ponderats perquè no tot pesa, podríem dir-ne, igual. I aquest IPC com ha evolucionat al nostre país des d'uns anys enrere? Sempre es va pujant, per tant, sempre se'n diu un increment de preus al consum, perquè cada any puja, per descomptat. Uns anys molt dolents van ser de l'any 73 al 83. Cada any pujava aquest índex de preu al consum, aquesta cistella de la compra, pujava entorn de entre un 11 i un 24%. L'any que ha pujat més aquí a Espanya va ser l'any 1977, que l'índex de preu al consum, l'increment de la vida, va suposar un 24% i una miqueta més. Aquests últims anys, des de l'any 2000, està en torn al 3,5%. L'any 2000 estava al 3,4, l'any 2000 al 3,6, l'any passat, el 2007, es va quedar amb un 2,8%, això és el que diuen les xifres, després tots sabem que a casa trobem que els preus s'han encarit més, però bueno, a nivell estatal, doncs el que diuen és que la vida l'any passat es va encarir un 2,8%. I aquest any, per això fem aquest programa, ara anem malament. Ara, el mes de juny, ja portem un 5% d'encariment dels preus i estem només a meitat d'any. Per tant, brilla molt que al final d'any, no crec que arribem al 10 ni molt menys, però que poder un 7 o un 8%, sí. Des de l'any 2000, el nivell de la vida, segons aquest índex de preu de consum, s'hauria augmentat un 31%. Després ja dic, tots sabem que la butxaca nostra això diu que és més, però el que reflexen els índexs aquests de la cistella de la compra amb 220.000 articles que compten el preu cada mes, doncs és que en els últims 8 anys, des de l'any 2000, ha pujat un 31%. Ara continuem. Vostès a la veu de Navàs amb aquesta part del programa de ciència a l'abast de tothom. Avui parlem de l'encariment dels preus de consum, de l'IPC, i ara farem referència a com s'ha encarit la cosa des de l'entrada de l'euro. Per molts, l'evidència és que s'ha redondejat, s'ha enrodonit el que abans eren 100 pessetes a 1 euro, a 166. Això suposa un 66% d'augment. L'euro va entrar en vigor aquí a Espanya l'any 2002, el gener del 2002, per tant portem 6 anys i escaig. I alguns dels preus que en aquest temps s'han encarit més són, guiteu, el que s'ha encarit més és el iogurt. Comptant el preu diguem, de tot Espanya, un iogurt l'any 2002, quan va entrar l'euro com a moneda, valia 0,22 cèntims i ara en va un 92. Hi ha hagut un augment d'un 320%. La tonyina i els productes de bulleria semblant han passat de poc més de mig euro a alguns a 1,80 euros. Hi ha hagut un augment de més del 100%. De més del 100%. El tercer que ha augmentat molt són, per exemple, les pomes, les patates, el pollastre, en fi, cada mestressa de casa sap molt bé, o cada un que va comprar, l'increment que hi ha hagut. Però aquest cas del iogurt d'un 300% en aquests 6 anys, o de la tonyina o dels productes de bulleria més del 100%, és una mica escandalós, per descomptat. Aquest últim any, des del maig del 2007 fins al maig del 2008, per exemple, la gasolina ha pujat un 40%, o el pa un 12%, o el pollastre un 8%, i les pomes, doncs, que també ja sortien abans, un 3%. Per tant, els preus estan encarint, podríem dir que dia a dia. I a què és degut això? Doncs fixeu-vos, els estudiosos, els que tracten aquests temes, els economistes, diuen que hi ha tres causes principals. Una, la demanda creixent de països com Xina i la Índia, que estan sortint del seu subdesenvolupament a consumir com nosaltres. Una altra, el derivar cultius que abans eren per alimentació a biocombustibles. I un tercer, l'imparable preu, augment, del petroli. Anem a analitzar una mica per etapes. Els països com Xina i la Índia, doncs, bé, tenen 1.500 milions d'habitants, per tant, una quarta part del planeta, i aquests països, i juntament amb altres, no fa gaire que vivien amb un parell d'euros al dia, o sigui, amb 350 pessetes de les d'abans al dia. Mentre aquí a Europa, el 10% del sou, el sou del que guanyem, ho dediquem a aliments, hi ha països d'aquests, com també alguns de Sud-amèrica, que hi han de dedicar el 80% del sou per poder viure. Xina, la Índia, Brasil, Rússia, el sud-est asiàtic, han canviat fins i tot la seva dieta. Tenen hàbits cada vegada més exigents en menjar proteïnes, en incrementar, diguem, el seu nivell de vida, en assemblar-se més als europeus o als americans. Fixeu-vos, un xinès l'any 80, fa 25 anys, menjava uns 20 quilos de carn cada any i ara en menja 50. Per tant, amb aquests 25 anys han incrementat la seva dieta, diguem, de menjar pollastre, la menjava d'ella, doncs de 20 quilos a 50 quilos. Això doncs, s'assembla més a la dieta ja europea o de Nord-Amèrica. Un altre dels problemes, a més d'aquest naixement de països on volen consumir una mica com nosaltres i on és molt poblat, la Índia i la Xina, a més hi ha el problema de derivar molts productes alimentaris cap a biocombustibles. És un avantatge perquè, doncs, mentrestant no fem servir tant petroli i consumim biodiesel o bioalcohol, però ara resulta que ens ha creat un problema addicional, que és que s'han encarit els preus del menjar. A Europa, de moment dedica un 6% de biocombustibles a fer biodiesel, o sigui, a la gasolinera hi ha més o menys un 6%, no és gaire, i el 2020 ha de ser un 10%. Aquest biodiesel s'obté a partir de llavors que tenen oli, com la soja, el girassol, la colza, el cacauet o bé els olis de fregir. Mentre que Europa fa biodiesel, ho hem explicat alguna vegada, els americans el que fan és bioalcohol, i ells no parteixen de... no en tenen tantes d'aquestes plantes, diguem-ne, oleaginoses que donen oli, sinó que ells tenen més canya de sucre, que dona doncs sucre, com es veu, o blat de moro, i llavors a partir d'aquí el que fan és un alcohol, i aquest alcohol pot anar en els cotxes, es pot consumir com una gasolina, podríem dir. Per tant, mentre els americans utilitzen bioalcohol, nosaltres utilitzem biodiesel. Aquest canvi de cultius cap a utilitzar doncs, bioalcohol o biodiesel no tot és positiu, per descomptat. Això ha fet incrementar molt el preu de les matèries primeres, per exemple, que al haver-hi més escassetat d'aquests productes, doncs de blat de moro o de colza o de tal, doncs les galetes, la xocolata, els productes de bulleria, la margarina, s'han encarit fins i tot un 60%, degut a derivar productes cap a combustibles pel cotxe. Fixeu-vos que per omplir el dipòsit d'un tot terreny, on hi puguin quebre 100 litres de, diguem, de bioalcohol o biodiesel, hem hagut de gastar 240 litres de blat de moro. Per tant, 240 quilos. 240 quilos de blat de moro venen a donar uns 100 litres d'alcohol, una vegada destil·lat i produït, i això és el que podria omplir un tot terreny al seu dipòsit. En els anys que ve es preveu que augmentin moltíssim tot el tipus d'olis, perquè, és clar, es derivaran molt cap a combustibles, llavors hi haurà menys per a l'alimentació. Es preveu que fins l'any 2017 els olis poden augmentar un 80%, que no és poc. Les mantegues, els formatges, el blat, l'arròs, el sucre, tot això també seran productes, doncs diguem, de luxe, s'encariran molt en els propers anys. Un dels problemes que hem conegut i que n'ha parlat a vegades a la televisió, als mitjans de comunicació, és els mexicans que tenien com a alimentació de la gent més pobra les denominades tortilles que es feien amb blat de moro. Doncs degut al preu que s'ha multiplicat, s'ha doblat en els últims anys, ara doncs no tenen ni per alimentació aquestes famoses tortilles que alimentaven els mexicans i molta part de, diguem, del tercer món, no? I per tant això ja ha sigut una problemàtica afegida de derivar productes del camp per fer-ne, doncs, per alimentar el cotxe, podríem dir. I el tercer gran problema és l'imparable preu del petroli. L'alça del cru cada vegada costa més d'extreure'l, cada vegada el tenim més difícil, a més profunditats, en el mar a vegades, i per tant l'extracció del petroli és més cara, però a més hi ha també una especulació amb què els països que en tenen, els productors diuen que fer una reserva del que hi hagi de petroli, doncs el dia de demà encara anirà molt més car, i per tant serà una riquesa, sí que serà verdaderament a l'or negre. Un barril de cru, se'n parla molts cops, doncs són 159 litres, un barril, i ha passat de 6,5 euros que valia l'any 2000, 6,5 euros, a 95 euros que val ara. O sigui, l'any 2000 valia 6,5 euros el barril de cru que el compraven els països per després refinar les refineries de petroli, i ara val 95 euros aquesta última setmana. I des d'un any enrere, des del juny passat, s'ha doblat. El juny 2007 anava a 50 euros el barril i ara va a 95 euros. Per tant, es veu en aquest context difícil de poder alimentar 6.600 milions de persones que som ara i 9.000 milions de persones que es preveu per l'any 2050. Tornem a la tercera part del programa d'aquí un instant.
Yeah.
Seguim amb el programa de ciència a l'abast de tothom, encara que avui de ciència potser n'hi ha poca. Parlem de quelcom potser de més interès per a molta gent, com són els preus, l'índex de preus, el consum. I hem titulat el programa d'avui, a la veu de Navàs, com a menjar no tornarà a ser barat. I és que els preus, l'increment que hi ha entre el camp i la taula, també ens dona molt que pensar, i per tant anem a veure, anem a reflexionar una mica sobre aquest apartat. Hi ha preus que s'apugen fins i tot un 440% entre el que es paga al pagès, al camp, i quan arriben a la taula a nosaltres. Hi ha dades d'aquest maig passat, 2008, del Ministeri de Medi Ambient, que diu que un quilo de carn es multiplica per 4 abans d'entrar a la cuina, entre el que han pagat en el, diguem, en la granja fins que ens arriba a nosaltres. El porc i la vedella, això, es multipliquen per 4, el pollastre i el conill per 2, el xai s'apuja doncs una vegada i mitja, però també potser els animals ho podríem entendre més, però una poma o una pera doncs també s'augmenta, es multiplica per 4 entre el que la cull i quan a vegades les anem a comprar. Alguna matització: un porc quan entra a l'escorxador ara el paguen a 1,15 euros al quilo, 1,15 euros, i quan el venen va a prop de 6 euros al quilo de promig. Per tant, el porc entre 1,15 i 6, doncs ja podem fer números. O bé la ceba actual, quan la cull el pagès li paguen a 0,15 euros i quan arriba el consumidor va a 1,13, un 900% d'augment. Uns investigadors d'aquests temes dels preus es van dedicar a anar al mercat amb 6 euros a veure què podien comprar, i van veure que en el mercat del pagès amb 6 euros podrien comprar, diguem, en el més bàsic, a la cooperativa, podrien comprar amb 6 euros un quilo de carbassons, un quilo d'aubergínies, un quilo de cigrons, un quilo de cogombres, un pot d'olives de mig quilo o mig quilo d'oli, mig litre d'oli. Si aquests mateixos productes els anessin a buscar a la botiga, els hi valien 25 euros. Per tant, entre comprar-los en el mercat agrari, podríem dir, en el que el ven de primera mà, o bé quan hi ha passat tota una colla d'intermediaris i hi ha passat una colla de despeses que hi ha de transport, que, no, que també hi són, doncs ha passat de 6 euros a 25 euros. Ja deia que la cadena s'entén més quan són productes d'origen animal, ja que aquí doncs, hi va moltes coses, des de comprar l'animal fins a els medicaments que se li ha de donar, el combustible, la mà d'obra de la granja, els veterinaris, les baixes que hi pugui haver amb els animals, el transport, el matar-lo, les mermes de pes que té, però amb els productes de la horta s'entén menys. Llavors tothom crida o es parla de que s'hauria de fer un doble etiquetatge dels productes, on el consumidor pogués conèixer els dos preus, el d'origen i el que paga, diguem-ne, a la botiga. Hi ha estudiosos del tema d'això, dels preus i de què menjar no tornarà a ser barat, i que alguns ho diuen doncs, així de cru, de que ve una època difícil, principalment deguda a tres causes, hem vist, no? Que països doncs, volen arribar a fer el consum com Europa o Amèrica, principalment els països del sud-est asiàtic, Xina i la Índia i d'altres. Hi ha una gran diguem, escassetat o dificultat per trobar més petroli, i per tant el que hi haurà també serà molt car. No hem parlat del tema de l'aigua, però l'escassetat d'aigua i les superfícies que no es podran regar i tal també serà un gran obstacle per alimentar a 9.000 milions de persones que serem al planeta l'any 2050, i tot això ens du a pensar doncs, que s'està preparant una crisi una mica forta en els anys vinent, que, com tot, crec que s'hi trobarà sortida, i al final els humans som potser més espavilats que el que ens sembla. Hi ha un autor, el Santiago Niña, que feia un article una mica dur fa un temps en un dossier econòmic, que venia a dir que l'economia del planeta es troba davant d'una crisi de dimensions com la de l'any 29, que això portarà un canvi radical a la manera de produir, els que han de produir, però també a la manera de consumir els que hem de consumir, els consumidors, no? Diu que ara tenim un sistema econòmic una mica equivocat, amb una idea de que el creixement sempre serà en amunt i a més, i poder no serà possible, que la quantitat de recursos són il·limitats, i no és veritat, que la població s'incrementarà doncs, d'una manera acusada en el planeta, i això amb el control de la neutralitat ja es veu que no va per aquí. Total, que aquesta crisi doncs, de dimensions acusades, aquest autor, el Santiago Niña Becerra, diu que a partir d'ara el que ve és una caiguda de l'activitat econòmica forta, això suposa atur, que hi haurà més o menys oscil·lacions fins l'any 2009, que llavors continuarà sent violenta fins l'any 2012 i que d'algun moment ens estabilitzarem, serà estancada, però amb un nivell, diguem, de vida potser tocant una mica més de peus a terra a partir de l'any 2015. I per acabar, he fet un exercici, ja que parlem de preus i de curiositats d'aquestes dels últims anys, entre com ha pujat el nivell de vida des de l'any 70 i com ha pujat el preu de la gasolina, que quasi ve a cada casa, qui no la pateix, amb més d'un cotxe. I buscant documentació, que a vegades no és fàcil, en aquests 38 anys, des de l'any 70 fins ara, fixeu-vos, a l'any 70 el sou bàsic, el nivell, el jornal bàsic, que després sabem que la majoria de la gent el cobra més alt, era de 7.000 pessetes. Ara és de 100.000. Ara cobra, el sou bàsic d'aquest any 2008 és de 600 euros al mes. I en canvi l'any 70 era de 7.000 pessetes, o sigui, 42 euros al mes. Conclusió. En aquests 38 anys, des del 70 fins al juny del 2008, el sou bàsic de la gent s'ha augmentat 1.330%, o sigui, 13 vegades. Hem multiplicat per 13 el sou bàsic que teníem a l'any 70. I quan anem a posar gasolina, quan s'ha augmentat? Doncs, aguiteu, l'any 1970, un litre de gasolina valia 11 pessetes. Per exemple, l'any 2000 valia 120 pessetes. Però és que ara en val 221, 1,33 euros. O sigui, aquest mes valia la gasolina, el gasoil, a prop de 1,33 euros. Conclusió, entre l'any 70 i ara l'any 2008, el combustible, la gasolina, s'ha augmentat 1.900%, o sigui, pràcticament hem multiplicat per 20. Podem dir, doncs, que els combustibles han augmentat 20 vegades, s'han multiplicat per 20 en aquests 38 anys, i el nivell de vida ha augmentat 13 vegades, per tant, va per darrere. Però potser no tant com ens semblava. Sí que la gasolina ha pujat moltíssim, 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 de 11 pessetes al litre a 220, però també el sou, si els comparem amb el que era l'any 70, que eren a 7.000 pessetes i ara a 100.000, també han augmentat. En fi, amics de la Veu de Navàs, acabem el programa d'avui dedicat a reflexionar sobre els preus, sobre l'encariment del petroli, sobre doncs, què menjar no tornarà a ser barat, sobre la diferència que hi ha entre la collita al camp i el preu que trobem a la botiga, però jo crec que els humans sempre tenim recursos per sortir de moments crítics. Potser caldrà ajustar una miqueta les immenses diferències que hi ha entre els pobres i els rics, això per descomptat. Potser nosaltres deixarem de viure una mica millor perquè ells senzillament puguin viure. Això és una frase ja del Gandhi. Res més, desitjo a tothom un feliç estiu i ens retrobem, si ho creieu així, a la tardor amb un nou programa de ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia a tots.